Vols dir que funcionarà una pel·lícula de dinosaures?
Ui, no sé, jo ho dubto, eh?
Mira, amb unes galetes, val.
No ven, això. Això no ven.
Juliana, bona nit, com estàs?
Molt mal d'esquena, però la resta tot molt bé. Bueno, i tu?
Bé, bé, gràcies. Gràcies a Déu. Marta, bona nit, com vas?
Doncs mira, també mal d'esquena. Roger, tu no? Crec que es porta.
Tinc l'esquena
bastant moda,
bé.
És la moda, és la moda.
L'esquena bé, de moment toquem fusta. Toquem fusta. Va, som-hi.
A Catalunya Ràdio, Adolescents XL, amb Roger Carandell.
Bona nit. Avui parlarem de l'auge de les noies que s'autodenominen hackers. A Catalunya, amb la Cèlia, és una pràctica que no es coneix gaire, però que cada vegada està més estesa. En Bru i en Joan han preguntat a l'audiència de qui és culpa el repic de contagis i l'arribada de la segona onada de Covid. I avui, amb la Juliana, dedicarem uns minuts a la força que mou el món. L'amor.
Ah.
Gràcies per acompanyar-nos. Són les 11 i un minut. Com cada dia abans de posar-nos-hi, el cos ens demana una mica de nostàlgia. Marta...
Hola, doncs hola. Per això estem aquí, Roger, clar que sí. Sembla mentida, nois, com passa el temps.
Ai, sí.
Però avui fa exactament 5 anys que sortia la cançó de redempció d'un noi que havia estat, diguem-ho així, un punt gamberro.
Ai! Oh.
No cantem, eh?
Sí, tu vés dient sorry, Justin Bieber. Ens demanava perdó amb aquesta cançó el 2015.
Oh, quin gran any.
Potser a nosaltres no. En tot cas, seria la Selena Gómez. Oi que sí, que li havia de perdonar moltes coses.
És molt forta l'història d'aquests dos.
És molt forta, però no li dedicarem un monogràfic tampoc a la relació, perquè ho tinc agendat per un altre dia.
A veure, Marta, una cosa que hauríem de començar a parlar ja, perquè tinc la sensació que ens vas prometent uns especials perquè callem una mica a la boca i no estan arribant
mai. No estan arribant.
El d'en Goku, on és?
On és? A veure, el del Phil Collins, on és?
Calma, per favor, que sapigueu una cosa. Jo tinc tendència a fer això, a prometre cafès, a l'antiga normalitat, ara prometre zooms i després fer bomba de fum. Sóc així. Però de veritat us ho dic amb el cor a la mà, aquests especials arribaran. El que passa és que, nois, la temporada és molt llarga, per tant, paciència.
Val, deixeu-me aprofitar, fer un petit parèntesi. Jo sé que vull fer un especial amb aquesta cançó que es diu Sorry, d'en Justin, per deixar-vos escoltar una versió reggae que ha marcat
boníssima.
El meu estiu. Val? Jo a l'estiu em poso una llista de cançons,
sé quina
és. No vull només escoltar aquestes i així. Cada cop que les escolto, torno a l'estiu d'aquell any. Per tant, és una versió reggae del Sorry que m'ha enganxat moltíssim. A veure què us sembla, eh? Té un rotllet. Va, fins aquí normal, i ara comença tot el tema del flow. Vinga.
Reggae. Oh!
You know I try, but I don't do too well with apologies. Què, ens agrada o no ens agrada?
Hi ha moltes cançons d'aquestes poperes traduïdes, diguéssim, al reggae. Marta, crec que hauria de fer un especial.
Un especial reggae, sí.
Va, però tampoc em doneu tants deures, val? Vull dir, aquí fem el que podem, amb els recursos. Per cert, Roger, no sabia que t'agradava el reggae, ets una caixa de sorpreses.
Ui, sí, en fi, endavant,
sí,
endavant.
L'efemèride que celebrem avui no és de reggae, és d'una altra lliga, val? Nois, això és la Champions. I un 22 d'octubre s'estrenava un concurs de talent a Televisió Espanyola.
Ai.
Ja sé de què parles.
Que ho canviaria absolutament tot.
He sentit i pell de gallina, eh?
Efectivament. Avui fa 19 anys que Operació Triunfo arribava a les nostres llars. 19, eh? I amb ell una generació de cantants inigualable i fantàstica, amb un munt d'actuacions per recordar. Estic pensant ara, Juliana, 2001, crec que tenies 2 anys.
Efectivament, tenia 2 anys. Tot i així, hi ha una cosa molt maca amb aquestes coses tan transcendentals i que marquen tant una cultura com ha estat Operación Triunfo, que és igual que tinguessis 2 anys,
com?
Perquè se n'ha parlat tant que és com si ho hagués viscut d'adulta, pràcticament.
Llavors,
els conec a tots, o sigui, saps? Com si hi hagués estat.
Molt bé, doncs que sapigueu que jo tenia 8 anys, feia tercer de primària, i em quedava mirant-ho fins la 1. I us diré una cosa que em farà perdre ara mateix tota la poca dignitat que em quedava. Jo vaig anar al concert d'OT1 El Reencuentro.
No!
Que es va fer el 2016 al Palau Sant Jordi.
Marta, en aquesta casa ja no se't respecta ni un minut més.
No, a la meva tampoc, no et pensis, però va, entrem en matèria. Sí, us porto un recull dels concursants i les respectives actuacions que em van deixar empremta. El top 5, el naixement de la noia Disney, la nostra Gisela.
La més guapa.
Aquella estrella de allà hoy brillará por ti.
Mira, mira aquest.
Escolta.
Aquesta campaneta.
Oi.
Tu sueño se realizará. Siempre ocurre así.
És que no, aquesta delicadesa, aquesta pell de gallina automàtica.
És que no, ja no hi ha
veus així. No pot parar de tenir la veu Disney tot el rato. En Roger ho està veient, eh? Mira,
actu cué, aquella
estrella d'allà.
S'ho ha afegit a l'Spotify, avui es torna a casa.
Escolta, Gisela.
El vostre Spotify pararà boig, us ho dic, eh? Sí. Doncs des d'aquell moment, el 2001, que Disney compta amb la Gisela per tot.
Home,
vull dir, és que pel·lícula que surt, pel·lícula que ella protagonitza la banda sonora. Recordem que va actuar als Oscars cantant Frozen.
Molt fort.
És de les poques catalanes que ha estat per allà. Llavors, canviem de registre. El top 4 del meu rànquing particular,
sí?
Un tio de Sant Vicente de la Barquera, que va entrar a l'acadèmia sense saber ni una paraula de català, i en pocs dies allà ja tenia aquestes converses amb l'Àngel Llàcer.
Com? Jo vull que tu m'ensenyi a parlar català, així jo tindré el millor professor de món sencer.
Escolta, però sí que sabes.
Ah, que sí!
Però sí que s'ha aprendido.
Ai, per l'amor de Déu.
Aquest és en Bustamante?
Efectivament, i crec que ara sí, nois, és el moment que soni això d'una vegada.
Forçaves tot el temps per tant. De
esa mujer somos dos hombres con un mismo destino.
Què, nois? Què?
Són en aquests moments on em sento espanyolíssima i amb molta honra.
És que aquesta cançó és grossíssima. O sigui, espera, puja.
L'amor d'esta mujer.
Ara és aquell moment en què el nostre amic l'Edu, el tècnic, hauria de tancar els micros d'en Roger i la Juliana, perquè no és el mateix com us penseu que canteu que com canteu realment, però no passa res.
Perdó.
David Bustamante i Àlex Casademunt, de Vilassar de Mar.
Pobre Àlex Vilassar de Casademunt. Li han passat coses molt tràgiques a la vida. Un petó des d'aquí, Àlex.
I dos també. Vinga, va, que la cosa es posa seriosa. Top 3. Quan a OT encara es triaven cançons alegres per a Eurovisió.
Fortíssim.
Vinga, Rosa, fot-li! Oh! Dale! A celebration,
celebration. No canti, Juliana.
Volta.
Que molesta això, tio. A veure, endavant,
només
Marta.
Només bona música,
sí,
tornades
sí.
de 13 segons, clar. Així sí.
Sí.
Això sí que eren cançons. També és veritat, us diré que es pensaven que guanyarien, però van quedar setens.
Bueno.
Escolta'm.
No està malament, amb el temps s'ha vist que encara era prou bon resultat.
Molts voldrien.
Clar.
Molts voldrien.
Sí.
Ai, nois, crec que demano una capella ara mateix, eh?
Vale, doncs,
top 2,
fora la música,
tot,
Edu.
Que s'aturi tot.
Ui.
No, és top 2.
Marta, no vagis per aquí.
Oi, tant, que vaig per aquí, Roger. Sabeu tots perfectament...
No.
Una mica, no ho negarem, eh? Sabeu tots perfectament què toca. El top 2, la parella d'OT1. L'Alfred i la Maia dels dos fills.
És que és això.
David Bisbal i Txenoa oficialitzant la relació.
Tan fort.
Diré una cosa, Marta, i Juliana, crec que mai ningú s'ha arribat a estimar tant com es van estimar aquests dos en el moment de cantar aquesta cançó.
Això és molt depriment, eh? Quina tristesa. Jo vull estimar-me més que aquests dos.
Es va fer l'amor en directe. Vull dir, jo no,
com?
Sinó ells. No, ells
com?
Van fer l'amor
davant de tot Espanya.
Davant de tot Espanya, efectivament.
Val.
Per cert, que alguns mai hem superat aquesta ruptura, eh? Ni tampoc l'escena de la Txenoa destrossada amb el xandall.
Molt fort, això.
Molt fort. Ni la cobra el 2016, que alguns van presenciar en directe. Allò va ser una humiliació que, mira, no cal ni recordar. Per cert, que hi ha un tema que el meu cervell encara no ha acabat d'assumir, i és que us en recordeu que Txenoa va ser... és que m'hi pixo. Va ser jurat de Lo Happy Day.
Qui no ha estat jurat de Lo Happy Day?
Boníssim
però és
programa.
Que era absolutament la millor en Porto Proves.
ostres, que guapo, que xulo, que veritat sempre funciona treballar sa música des de on ets. Canalla, idò, canalla.
Mai hagués pensat que una cançó de l'Albert Pla em faria plorar.
Sabeu que jo vos estim molt des de sempre.
Genoa!
O TV3, o TV3.
Tot sent de mallorquina. O TV3!
Aquest
és la document, Catalunya que volem.
Clar.
Aquest document de Xenoa versió No Happy Day amb TV3 per mi és una fantasia, un somni que m'ha encantat recuperar, us ho dic.
Estic d'acord amb la Juliana, aquest accent mallorquí. O TV3, hòstia, és que a mi...
Aquestes ve baixes, per favor.
TV3, ai.
Que sapigueu que la meva vida jo m'he obsessionat amb tres persones, Pep Guardiola, Edward Cullen i amb Xenoa. Però,
home,
en fi,
normal, normal.
Sí, anem al top 1, sí, que és el que estàveu esperant des de l'inici.
Òbviament.
Sens dubte, el millor moment de tot OT és...
Ara sí,
és...
eh? Ara sí, eh?
Ai, per favor. Està d'acord amb vosaltres que avui es torna a casa escoltant OT.
OT1.
OT1. I tant que sí.
I tant.
I jo us ho dic, la millor cançó grupal que s'ha fet mai a la història? Dic sí, no en tinc proves, però tampoc dubtes.
Boníssima.
És tan bona. I aquest Atulado de la Rosa, guanyadora del concurs, és ja... és ja definitiu. Per cert, que el Tinet Rovira, director de la productora Gest Music,
boníssim,
que organitza el concurs, boníssim, sí, ha celebrat l'efemèride,
sí,
i ha dit que cal anar pensant en què faran el 2021
se viene
quan faci 20
party.
Anys de temps.
Ui,
molt fort.
Escolta'm, tornar a posar gent de la primera edició en una nova acadèmia...
Oh, que convisquin la Maia amb la Rosa, la Xenoa, la Bet...
Un OT VIP.
Un OT VIP. Bueno, no sé.
Deluxe. Mira, bueno, regalem la idea.
Sí, Tinet, no, endavant, si ho voleu fer. Vull dir, ho mirarem. Doncs molts nervis, però ara com se celebren aquests 20 anys d'Operació Triunfo. Marta, moltes gràcies.
A vosaltres.
Bona nit.
Bona nit.
Adéu.
Adéu.
A Catalunya Ràdio, Adolescents XL, un programa alternatiu autogestionat. Envia'ns una nota de veu al 621 26 80 63.
Pràcticament un quart de 12 de la nit. Bona nit, Bru, com estàs?
Sí, ara no, ara.
Ara
estic
què?
Confès, estic emprenyat, estic una mica dolgut.
Però si no ha començat.
Per no estar-ho.
Mira,
per no estar-ho.
Bru, no faré preguntes. Tu, Joan, també tan content com el teu company, no?
Sí, no, enfadat, Roger, enfadat. I per no estar-ho, per no estar-ho.
Per què esteu enfadats?
Home, ahir...
ara, no? Ara pregunta més.
Ahir ens vas tallar, ens vas amputar la secció.
A veure, per un moment la música, Edu, perquè aquí sí que tindrem una conversa de nois. Quin és el problema?
Home, Roger, què t'he de dir? Vam preparar 12 minuts de secció i només em vas deixar 5.
A veure, ai,
vosaltres
moment.
Fer la formigueta, tota la tarda.
Us dic una cosa. M'esteu dient que ahir, dia que vam entrevistar la consellera Alba Vergés, la persona d'aquí depèn que tots ens quedem tancats a casa,
ostres, tu,
vosaltres havíeu de tenir més temps per dir les vostres parides.
He de dir que jo no sabia, bueno, no sabia que venia la Vergés, sincerament. Ai. Apa.
Alba Vergés.
A veure, no. A veure, que és la consellera, eh?
Molt convençut de que a ella no li faria res que parléssim una estona més.
Joan, per favor.
Joan, aquesta veu, és que cada cop que la fas em sorprèn que a mi mateixa excitant-la.
Que sí?
No, si m'està molt bé que facis aquesta veu excitant, però que hi posis la Vergés pel mig, no sé què dir-te, no sé.
Saps què, Roger? Això et passa perquè ahir ens vas tallar i en Joan està dient avui totes les tonteries que no ens vas deixar dir. Tot aquest espectacle lamentable és culpa teva, ja t'ho dic, sincerament.
Era l'urgència, era la notícia, és la notícia. Vosaltres no vau tenir més temps i jo penso que no cal buscar culpables.
Molt ben dit.
No cal buscar culpables, a més. Serà el nostre lema d'avui, ja veuràs. No cal buscar culpables, tu. Ui, mira. Perquè si no cal buscar culpables, jo què sé, et porto unes quantes notícies i em diràs si cal, vale?
Val.
Mira, Oriol Mitjà ha dit a Catalunya Ràdio que a l'abril estaven morint 100 avis cada dia a les residències catalanes i quan estaven a punt d'aplicar una mesura que pogués canviar-ho, doncs problemes burocràtics i partidistes van retardar-ho 2 setmanes.
No? Però pues seguim insistint en que no cal buscar culpables.
Clar, no cal buscar culpables, no? Mentrestant, el Congrés espanyol avui s'ha dut a terme, bueno, i ahir una moció de censura a Pedro Sánchez proposada per Vox que ha fracassat, però clar, ha donat un altaveu nou en un partit homòfob, masclista, classista i supremacista.
Davant de tot no cal buscar culpables.
Clar que no cal buscar culpables, oi, Roger? I et deixo, mira, si estàs a punt de parlar, et deixo fer-ho perquè et deixo llegir la notícia més indignant de totes, ja veuràs.
Va, som-hi.
Com s'agraeix una mica de sintonia per baixar el ritme, perquè crec que tots plegats hem començat molt nerviosos, sobretot a vosaltres dos.
Estic enfadat.
Respirem, nois, tranquil·litat. La notícia que avui ens ocupa diu: un 10% dels homes britànics es renten els calçotets després d'haver-los portat com a mínim 10 dies.
Guarros.
I maco, guapo, guarro i maco.
Sostenible. No, sembla poc.
Sostenible.
De maco res. Aquí jo ja no confiava en els homes britànics, però després d'això, des de luego, el que no es podrà fer serà menjar un pene a un estranger.
Ai, Tatiana, per favor. Sí, també, ara és un moment complicat per fer-ho, però és que tot això i molt més ho trobem als resultats d'un estudi molt útil que s'ha fet a la Gran Bretanya, segons el qual aquest 10% d'usuaris de calçotets no el renten fins passada la setmana i mitja, però és que també hi ha altres dades.
Diu, a veure.
Un 20% dels encastats no es posen roba interior, ja directament.
És molt fort. Mm-hmm. És
molt bé. Així segur que no l'has de netejar, veus? Mm. Després hi ha un 25% dels homes i 13% de les dones que es posen la mateixa roba interior durant 5 dies seguits o més.
Bueno, escolta'm.
És que és fort, perquè sobre allà se sua més, a les nits i a tot. Molt
fort. Bueno, això no sé si és gaire científic.
Sí,
i tant que ho és.
Però si suen a la nit, Joan, ojo aquesta dada, perquè un terç dels britànics només canvien els llençols del llit un cop l'any. Això només té un nom. Aquesta gent són uns...
herois.
Herois?
Com? Són uns herois. Són uns herois. Guarros, una mica, però davant de tot, a herois, perquè less is more.
Less is more?
Less clean... Les clean, more life.
Quin lío.
No. El mimosín, el suavitzant, mata balenes, això sap tothom. I és sobre aquesta gent que estan fent un esforç per les generacions futures, intentant no gastar gaire, intentant ser persones precavides, doncs estan sacrificant per nosaltres. I a part, són gent que possiblement no tindran fills. No, perquè segurament són friquis que fan olor forta tot el dia. Fan, si no et rentes la roba, fas olor forta, això ho sap tothom. Vale? Però aquesta gent estan frenant la superpoblació. I aquesta necessitat que tenim la societat capitalista de produir tot el dia. Vale? Aquestes són guarros, sí, però també, si són culpables d'una cosa, és de salvar el món. Uf. I vosaltres sou culpables de carregar-vos.
No sé on vols arribar, però estic enganxat a la història.
No, estic segur, mira, la conclusió, vale? Parlant del virus, que és només el que li interessa a la gent. Estic segur que aquesta gent, com que no es deuen relacionar amb altres individus, amb altres humans, més enllà que per l'ordinador, no seran els culpables de la següent onada. I això...
I qui són els culpables de la segona onada? La gent que renta la roba, Joan? Per favor.
Possiblement, però bueno, no, jo no soc epidemiòleg, vale? O sigui, només diré que el Covid normalment es transmet en persones vestides. Vale? En trobades. Pues ja estic dient una tonteria, eh?
No.
Estic dient una tonteria, digueu-ho, eh?
No.
Digues.
Sí, però perquè aquí es fa treball de camp, vale? Sí. Hem preguntat a la nostra audiència, vale? Qui és el culpable de la segona onada. Vale? Escolteu, sisplau, el primer missatge, seriós. Home...
A veure, un moment, perquè no està sonant cap missatge i estic a punt de tornar-me boig, perquè cada dia la volta és com més llarga abans d'arribar dels missatges de la gent, quan
sí,
la secció seria escoltar els missatges de l'audiència, que és el que se'ls va encarregar. A part hi ha cançons, notícies estranyes, i quan començo a pillar cap on aneu, doncs
de
canvia
cop,
tot.
Exacte.
És adapta't o mort.
M'adapto, home, òbviament.
Millor, Roger, perquè amb el temps que venen, vull dir, millor adaptar-te.
I tant.
Bueno, de qui és culpa tot això? Ens ho explica aquest oient.
La culpa de la segona onada la tenim tots, ja que... Ens hem com relaxat durant tot l'estiu.
Bueno, tu sí que t'has relaxat, tio.
Vindria nous rebrots, nous contagis.
I és ràpid, eh?
Deixeu-lo parlar.
Evidentment, la té el govern,
ja
que ha aplicat les mesures, les restriccions molt tard Sí? I a sobre ha aplicat les restriccions que no són les adequades.
Molt bé, amb el gos darrere, aquest epidemiòleg, és genial.
No, i deixa molts segons entre paraula i paraula, trobo. En tot cas, jo li vull respondre que no pateixi, que l'Alba ahir ens va dir que no era culpa de ningú. No, vull dir-te, no és culpa de ningú, això de l'epidèmia. No sé ben bé per què està passant, però no, culpables no n'hi ha.
No sé si la gent va escoltar l'entrevista d'ahir amb l'Alba Vergés, però és que renyava més la Juliana que la consellera. Vull dir que no sé si diu molt de la Juliana o de la consellera, però sí que és veritat que si ho escolteu, la Juliana està molt més renyant que la consellera.
Però finalment... Aquest senyor el que ens està fent és renyar-nos a tots, dient que és culpa a tots, i jo he escoltat un missatge d'un oient que, bueno, que jutjarem si és o no és culpable aquesta noia que està confinada.
Hola. Doncs jo penso que una de les causes d'aquesta segona onada és la lentitud del rastreig. Vaig estar en contacte estret perquè vam dinar.
Sí. Talla un moment. Aquesta noia, em sap greu dir-ho jo, però aquesta noia s'ha embolicat amb el contacte estret, ja t'ho dic.
Gràcies.
Tanta pausa i tanta cosa. Tu, per favor. A més, m'agrada molt que donem veu a la gran barrufeta. De tant en tant està bé que parli.
Però, ja.
Respecte.
Nois, a veure, una mica de respecte, perquè si us dic una cosa, jo crec que aquesta noia estava dient coses interessants.
Vam dinar juntes, amb un positiu, i fa 7 dies que ella és positiva confirmada i encara no m'ha trucat ningú. De fet, m'he confinat per voluntat molt pròpia. Bé, ningú m'ha dit res. Bé. Així que així estem.
I jo tinc només una cosa a afegir.
No, mai,
li demano
no
a l'oient aquest, que ens ha dit que és culpa de tots, que digui que és culpa d'aquesta noia, és que s'ha autoconfinat. Vale? Que és culpa d'alguns, que algú digui.
No cridis,
No, hi ha gent que t'ha fet les coses
no,
bé.
Però no cridem.
Hi ha gent que l'està fent malament.
Segurament.
Ho estem pagant tot, com sempre, justos per pecadors.
Algun altre tall de veu, nois?
Bueno, sí, tenim un últim tall de veu.
A veure.
Jo crec que està clar que la segona onada és culpa dels surferos.
Aplaudim-lo, aquest noi.
Aplaudim-lo.
Divertit, Molt bé.
És
bo, Que bé, els oients que tenim.
No heu quedat millor, no? Des de casa.
Acabem, no, Joan?
Sí, podem anar acabant.
No estirem res.
Per acabar la secció, ja està. Ha arribat aquí. Hi ha hagut aquest acollit del nostre oient gracioset. I fins aquí la nostra...
Fins aquí la nostra secció d'avui.
Gràcies, Catalunya.
Mira, espera una cosa. A veure, calmeu-vos, per favor, nois. El millor de la secció, aquesta sintonia que està sonant...
T'agrada? És nova.
M'agrada. Doncs sí,
l'he buscat aquesta tarda, és boníssima, del pare d'Estelar.
Molt bé.
Es diu Electro Swing, a l'estil aquest. I vols...
Sí.
Sona bé, sona bé. Pugem-ho.
Voleu més bon rotlle?
Molt bé, m'ha agradat, a favor d'aquest tipus de sintonia.
Tenim moltes cançons, Roger, si vols.
Vols més?
No, vull més.
Va, Joan.
Hem d'acabar a dalt de tot.
Ui. Dale! Avui és una bola, company!
Bravo! A veure, no cal, per favor,
T'encanta, Roger, t'encanta.
Si cal, per què?
Perquè...
L'important és que en tenim un altre!
No, prou! No!
Sí!
Benvinguts a la festa major del vostre poble, la que no ha existit. Esteu trobant ara mateix.
Demano, sisplau...
Que ben acabat, Joan. Molt bé, aquesta secció.
Nois, silenci, això està degenerant. És hora de passar a la publicitat. Joan Grivé, Bru Esteve, moltes gràcies. Podeu anar marxant. Tornem de seguida, res, en qüestió d'un...
Més alta la música, més alta.
Tornem en res, un minut.
El presentador no té autoritat.
Un minut, calleu, per parlar de hackers catalanes amb la Cèlia Forment i Bori. Fins ara, va, adéu.
Bona nit.
Fins la mitjanit, Adolescents XL, amb Roger Carandell.
Fa uns dies ens va arribar a la redacció un llibre que ens va cridar l'atenció. La vida secreta dels extremistes. I la seva autora, la Julia Ebner, parla de com es va infiltrar en els grups ultras més foscos de tot el món. A partir d'aquí, ens vam plantejar si aquesta és una realitat que també tenim a prop. I sí, hem vist que a Catalunya cada vegada hi ha més noies que es dediquen a ser hackers.
Ostres.
Expertes en ciberseguretat i formades en el més alt nivell de les TIC. De fet, la hacker més famosa en la ficció és una dona, que és la Lisbeth Salander, no?, de la saga Millennium. No sé si tu, Juliana...
No em sona, no estic en aquests mons.
Ho he pogut comprovar per la meva pronunciació. No és una saga que jo hagi seguit, però que sí que la conec. Però en la vida real són una minoria i estan invisibilitzades. Cèlia Forment i Bori, bona nit.
Hola, bona nit.
Si em fiques aquestes cançons, jo no sé si treballo a Catalunya Ràdio o a l'Apolo.
Primer hi havia propi... així una mica de tensió i ara estem més desatats.
Tio. Ai, de... De què tracta la vida secreta dels extremistes, Cèlia?
El llibre de la Julia Ebner, de l'editorial Planeta de Libros, no és un llibre qualsevol. Mm-hmm. És que el diari The Guardian ja l'ha qualificat com el millor del 2020.
Això és dur ràpid.
Mm-hmm. Sí. L'autora, des de la seva oficina de Londres, es passa el dia monitoritzant grups radicals, però un dia se n'adona que està farta de mirar-s'ho des de fora i decideix fer un pas més. A partir de llavors, dedica totes les seves estones lliures a infiltrar-se en algunes de les comunitats extremistes més perilloses de tot el món. Adopta identitats falses, fingeix accents exòtics, inventa passats ficticis i fins i tot es posa perruques. Fent tot això, aconsegueix infiltrar-se en un festival de música neonazi, rebre lliçons de hackers de l'ISIS o assistir a la planificació de l'atemptat de Charlottesville. Parla amb tothom, des d'esposes tradicionals que l'intenten inculcar el seu masclisme, fins a dones jihadistes que defensen la lapidació. Tot això ho expliquen en aquest seu llibre.
Em sembla bastant fort tot això,
És molt fort. Jo quan ens va arribar aquell llibre i ho vaig veure, és com, uau, no sabia que existia res de tot això.
A veure, és molt fort tot el que estàs explicant. Aquesta és una història real i després de fer recerca hem vist que, com Julia Ebner, a Catalunya també hi ha dones hacker i que cada vegada n'hi ha més. Què vol dir ser hacker, Cèlia? Perquè suposo que és diferent que ser informàtic o programador, òbviament.
Home, crec que sí.
Sí.
Sí, segons la definició més estesa, una hacker és aquella persona que sent tanta passió per la tecnologia que és capaç de portar-la al límit, amb la finalitat de millorar-la.
I normalment aquest és un concepte, el concepte hacker, que va lligat al secretisme i a l'anonimat.
Sí, per això ens ha estat força difícil trobar fons per aquest reportatge, però a casa nostra el col·lectiu més unificat de tecnòlogues és Dones Tech, que compta amb el projecte Codi Lela. Està en marxa des del 2006 i tot i que en un principi es tractava d'un estudi de la relació de les dones amb la tecnologia, actualment és una font d'anàlisi i investigació tecnosocial i feminista.
Val, perfecte. Ho estàs explicant molt bé, Cèlia, però la pregunta és què fan les hackers catalanes?
Les de casa.
Són com les del llibre o són millors?
O són més light.
Les integrants de Lela Coders s'autodenominen hackers i actuen en diversos àmbits d'investigació i coneixement des de Catalunya. Mm-hmm. Però com que el software i el hardware no tenen fronteres geogràfiques, són a tot arreu.
Clar.
Entenen que ser hacker és una actitud, una manera de posicionar-se davant del món. Escolteu perquè ens ho explica la seva portaveu, que fa servir un àlies i és Spider Alex.
Nosaltres hem portat 10 anys investigant aquesta temàtica i si podem dir que hi ha dones hackers a Catalunya, tenem que ser hacker és una necessitat d'entendre com funcionen les coses, els sistemes, de poder obrir les caixes, no?, negres, i veure com funcionen les coses. Bàsicament això és ser hacker, està motivat per la curiositat i voler entendre com funcionen les coses. Pot ser el sistema polític, un sistema tecnològic, un dispositiu, una infraestructura.
Sobre la pregunta de què fan ben bé les hackers catalanes, la seva participació és majoritàriament en el món de la creació de continguts i espais. Escoltem.
Avui en dia, no, el que s'anomenen les noves tecnologies és bastant divers, per tant podem trobar dones hackers treballant amb administració de sistema, de xarxes, desenvolupament de programari lliure, hardware lliure, creació d'infraestructura autònoma...
no estem gaire familiaritzats amb aquestes paraules, oi?
No, i a més t'he de dir que cada cop que parlem de hacker m'agafa com una mica de riure, perquè no estic gens familiaritzada tampoc amb el terme, amb fer-lo servir com parlant de persones reals, sinó que és com per rotllo, ah, que hacker, jaja, de broma, saps? M'explico com per enfotre-se'n de la gent que va de molt de tecnològica. És l'únic moment on jo uso aquesta paraula.
A veure, si ho he entès bé, el que fan seria crear programari perquè llavors arribin altres i se'n beneficin.
Sí, les hackers es dediquen a crear un conjunt d'aplicacions informàtiques que tothom pugui utilitzar, distribuir, copiar, estudiar, millorar i compartir.
Com el Linux.
Fan tot allò que fan els programes que pots comprar amb llicències de companyies informàtiques, però no tenen marca perquè han estat creats per programadors independents.
Va, la Wikipedia del programari, no? Per
el
exemple.
Linux, com també diu la Juliana, sí. I és com això mateix, però amb programes 100 vegades més complicats. N'hi ha que treballen també per sistemes operatius privats, com Macintosh o Windows. I el que fan és detectar el que es diuen forats. Són com errors que té el software privatiu i el que fan és com posar-hi pegats per evitar atacs. I això alhora dona informació per saber com millorar aquest programari.
Jo no entenc res.
Sona complicadíssim i òbviament doncs va de tenir aquí uns coneixements molt elevats perquè si no això no xuta.
Sí, les noies amb qui hem parlat asseguren que, tot i que tenen carreres tecnològiques, han aconseguit saber tot el que saben amb l'autoformació. Ens han explicat que moltes de les assignatures, inclús que fan a la universitat, noten que s'han quedat com molt enrere i si ho comparen amb el que elles i amb el que passa realment pels carrers d'internet, això dels carrers d'internet ho diuen elles, no ho dic jo, doncs la universitat s'ha quedat com molt enrere i per això ser autodidacta és molt millor.
El moviment hacker a Catalunya és força recent. Es va començar a obrir a les dones a principis dels anys 2000. Com es va gestar això?
Fins als anys 80 va començar-hi a haver una fascinació per la informàtica i es va posar molt de moda començar a estudiar-la. I van arribar a ser un 40% de dones a les carreres tecnològiques.
Home.
A partir de llavors hi ha hagut una recessió per aquest interès. I per quin motiu?
Bàsicament el que tenim és un patriarcat i un capitalisme, no?, que comencen a fer-ho molt difícil a que les dones puguin quedar-se a aquests departaments o entrar a aquestes carreres.
A veure, és veritat que amb les carreres tecnològiques, si ara t'hi fixes, hi ha molts més nois que noies.
Doncs,
i això es nota també després amb càrrecs de responsabilitat de les empreses, bueno, que us haig d'explicar, no?
Hi ha un estudi a la UNIR del mes de setembre que diu que només un 2% de les dones del nostre país treballen en l'àmbit tecnològic. I dins aquest sector, perquè us en feu una idea, el 13% són programadores, el 7% treballen en l'àmbit de seguretat i un 17% en la creació de videojocs. I sí, com dèiem, aquest 2020 segueix havent-hi una bretxa salarial del 9%.
Doncs mira, això hauria d'anar canviant, perquè precisament llegia una notícia l'altre dia que deia que les professions com la ciberseguretat, el blockchain i el big data són les que més feines generaran en un futur pròxim.
Ai, pobres. Hold tight for me, don't get comfy,
my type I see. No sé si seguir o demanar-te un martini ja, Cèlia.
Ai, un cigarro.
És broma. A veure, dins d'aquest panorama que ens estàs explicant, no és d'estranyar que hagin aparegut conceptes com el feminisme cibernètic.
No és gens d'estranyar. L'Espider Àlex ens ha explicat que a Catalunya s'han anat creant petites comunitats de dones hackers.
A nivell de Catalunya, els hack labs que van existir com a l'inici dels anys 2000 a diversos centres socials ocupats de Catalunya van ser molt importants per l'entrada i la inclusió de moltes dones i altres identitats de gèneres fluides a dins del món del software lliure i de la cultura hacker. I que els processos informals, no?, de compartir coneixement i d'aprendre les unes dels altres, pues, són fonamentals.
És que realment els fonaments del món hacker amb els del feminisme són semblants, amb aquesta idea de poder accedir, modificar i alterar el codi. El feminisme intenta entendre com funcionen els sistemes d'opressió i explotació, intenta modificar-los, i és important veure aquesta relació i per això moltes dones hackers participen també en comunitats que treballen per una percepció feminista de les tecnologies.
Mira, tenim amb nosaltres una testimoni nascuda a Olot que utilitza l'àlies Black Hole. Hola, bona nit.
Hola, bona nit.
A Ara hem conegut una mica més quina és la realitat del món hacker a Catalunya, que molta gent desconeixíem, jo el primer. A veure, Blackhall, tu administres un projecte de servidors autogestionats amb software lliure, a veure si ho estic dient bé, que es diu La Mar de Bits. A veure, de què es tracta perquè ho entengui tothom amb una mica vocabulari abaixat, eh?
Sí, perquè així de bones a primeres jo no entenc res.
A veure.
Cap problema.
Digues.
Doncs, bàsicament, és un projecte que vaig començar el 2009 amb altres persones, han anat sortint, entrant persones, però és un projecte principalment l'he portat sola. Uh-huh. I el que consisteix és agafar ordinadors reciclats, en plan, jo estava en un hack lab i ens trobava, doncs, com portàvem màquines de segona mà i amb aquestes màquines inicialment els instal·lava un sistema operatiu lliure que es diu Linux, uh-huh. que, tota la filosofia del programari lliure, de molts desenvolupadors i desenvolupadores aportant el seu coneixement i creixent i aportant informació i codi a programes, doncs s'ha fet un sistema operatiu i un conjunt de programes. Doncs amb aquest projecte el que faig doncs, és oferir pàgines web, llistes de correu, comptes de correu electrònic, servei de cloud, bàsicament a moviments socials i persones individuals. Uh-huh. I tot és en programari lliure, hardware reciclat, màquines de segona mà, inclús la filosofia és una mica anar en contra d'utilitzar sistemes de, com Google, Amazon, inclús he arribat a tenir la possibilitat de tenir la meva pròpia infraestructura. Uh-huh. Sortint a través de la xarxa gifi.net.
Val. Per tant, és a dir, és un món absolutament lliure, no?, d'interessos, de grans corporacions i tot plegat. Llavors, tothom entén que vosaltres treballeu i invertiu els vostres recursos de manera gratuïta. Clar, llavors, la pregunta que em ve al cap és... no et deus dedicar exclusivament a això? Deus tenir una segona feina per viure, no?
Bueno, al llarg dels anys, en els moviments socials, tenim el petit defecte de que tot ha de ser gratuït i sí. Tal, no? En plan, a mi m'ha entès que el lliure ha de ser gratis.
Sí, i no és així.
No, no és ben bé.
Van.
El projecte aquest de la Mar de Bits doncs, ha anat evolucionant i el que fem és totes les persones que estan en el projecte els demanem una aportació mensual molt baixa per poder mantenir el projecte, perquè, clar, hem de comprar discs durs i hi ha un tipus de material que no podem reciclar i s'han de comprar directament nou i no hi ha opció. Mm. I ara mateix el projecte doncs, es manté econòmicament i sí, en plan, no depèn de tercers, ni d'empreses terceres, ni de persones terceres, ni res, no? És un projecte autogestionat, és un Juan Palomo, que diríem.
Vale.
De dalt a baix. Des de la connexió a internet, que és nostra pròpia, de la meva empresa, uh-huh. i fins al programari que estic utilitzant. A més, l'avantatge que té és que qui vulgui accedir a aquestes dades ha de passar per mi, bàsicament.
Home, ets la Google catalana, eh? Si tothom ha de passar per tu, al final...
Ets la jefa. Perquè tu, Blackhall, com vas començar-te a introduir en aquest món? Com van ser els inicis?
Ja tenia un interès social i quan ja vivia a Olot tenia l'interès social. Vaig venir a viure aquí a Barcelona i mica en mica doncs, vaig anar entrant en aquest entorn més tecnològic... més activista, de consciència tecnològica, de dir, mira, que, per exemple, va haver-hi molt el tema del cànon digital, doncs, claustres, ens trobem, doncs, que hi ha una gent que volen cobrar uns diners per fer unes còpies de seguretat i tal, no? I comences amb coses d'aquestes i vas coneguent gent, vas veient moviment i, bueno, dintre d'aquest aspecte doncs, hi ha una part més política de defensa de drets digitals, uh-huh. una més de protecció de dades, una més d'ús de programari lliure i no fer servir programes privatius que tu no pots visualitzar el codi i no saps què estan fent amb aquest codi. Uh-huh. O podrien ser totes aquestes aplicacions del Covid que no sabem realment què estan fent, no?, amb aquestes dades uh-huh. que recullen de nosaltres. I, bueno, també hi ha una altra banda més de seguretat informàtica. Tot el tema de hackers i...
Feu moltes coses, Blackhall, jo estic veient.
Tan ampli com amb la informàtica.
Ai, sí, per favor, feu tot, fantàstic. Blackhall, doncs mira, avui ha estat...
Digue'm.
Ha estat un primer capítol, això, no?, per entrar en aquest món, per saber què feu els hackers, que hi ha comunitat hacker a Catalunya. Ha estat un primer contacte, jo crec que un altre dia això n'hem de parlar amb més calma, per entendre més bé com funciona.
Comentar que els dijous per dones que puguin estar interessades, sí, que els interessi el tema de la tecnologia i tal,
sí,
els dijous,
sí,
de 7 a 9 del vespre quedem en el carrer que ve de número 13 de Gràcia.
Ens ho apuntem.
És un hack lab no mixta, sí, només per dones.
Mm-hmm.
I allà, doncs, bàsicament el que fem és compartir coneixements.
Val, no podeu ser més de 6, eh? Ja ho saps. Més de 6 i amb mascareta, sí que deu. Gràcies, Black Hole, una abraçada. Sí. Bona nit.
A vosaltres, vinga, bona nit. Adéu.
Adéu, Cèlia, gràcies a tu també. Bona nit, fins demà.
Bona nit. Adéu, Cèlia.
Adéu, Julián.
Fins la mitjanit, Adolescents XL. Amb Roger Carandell.
Avui és dijous i els dijous volem parlar d'amor, perquè sempre és un bon dia per parlar d'amor, cartes i cançons.
I ella voldria abraçar-lo ben fort i dir-li que no. No vull que t'agradi aquesta cançó.
De fet, fa uns dies vam demanar des del programa que si algú tenia la necessitat d'escriure una carta d'amor perquè la llegíssim a la ràdio, ens l'enviés, que per això som una ràdio pública i de servei. I aquesta,
exacte,
també és la nostra feina. I també perquè s'està perdent escriure cartes. Perquè escriure una carta d'amor no és només escriure t'estimo, és dir de manera reposada i ordenada tot allò que sentim, no?
Efectivament, Roger, i en aquest programa encara no hem deixat que la modernitat engoleixi la passió.
Ara.
I és per això que des d'avui hem decidit donar veu a les vostres històries romàntiques.
La primera carta d'amor d'avui diu així, Juliana.
Ets una persona única i que ja sé que no tornaré a tenir una oportunitat de trobar. Almenys no de la mateixa manera i que em desperti aquestes sensacions. No em defineixo com a una noia gaire sexual, però no sé què em passa, que amb tu faria l'amor cada dia, a cada lloc. Sentir les teves mans a la pell fa que em transformi i no me n'amago gens. Et tinc una confiança infinita. La solitud que a tu et preocupa i a mi em resulta superatractiva. Tens tots els ingredients per ser el que vulguis ser. Totes les virtuts humanes estan dins teu. I a mi me n'has fet despertar algunes que no sabia ni que tenia i em fan sentir millor persona.
Ai, Dolors, porta'm al ball. Avui que ve tothom, avui és quan hi hem d'anar.
El concepte de fer l'amor cada dia en aquesta carta anònima que ens ha fet arribar. Bonic, cansat, potser també, cada dia. Potser.
No, és maco, és maco. No hem de renunciar a la passió, a mi m'agrada molt. I m'ha recordat especialment a una cançó d'Antònia Font.
Fa que bo, de tal fins a tant una cindre. De tal si me dius que m'estimes durant el segon 30.000 de matins. Fa que bo, de tal si nedam amb pilotes.
Ella vol fer l'amor cada dia amb la persona que li escriu la carta i els d'Antònia Font volen dir-li a aquella persona que l'estimen durant els següents 30.000 de matins.
Clar, és que això són molts matins, eh? Vull dir, no sé quants serien, però vaja, 30.000 matins...
82 anys. 30.000 matins són 82 anys, que ho he comprovat.
Sí o no?
Sí.
S'ha comptat, això?
S'ha comptat. Es diu molt ràpid.
Home, és que...
Es diu molt ràpid, però 82 anys, tenint en compte que van escriure aquesta cançó en una edat adulta i madura, home, doncs calcula, és tota la resta de la vida i més...
I sempre més,
amb aquella persona.
Perquè vols dir que pot ser per sempre, això de l'amor? És que 82
sí.
anys són molts anys,
sí.
Al final baixa.
Aquí diem sí, creiem en l'amor.
Creiem en l'amor. Doncs sí, i creiem tant que anem a llegir... Més cartes d'amor. L'Anna ens ha escrit. Ets únic, no hi ha ningú com tu. Tampoc ets perfecte, com tothom. Defectes tindràs, però jo no te'ls veig. No m'agrades per el que tens, m'agrades per com ets. Avui no només vull recordar-te, sinó també vull agrair-te tot el que has fet per mi i per tothom. Tu i només tu m'has ensenyat a estimar, aguantar en els moments difícils, a tenir confiança en mi, a ser valenta, a guardar secrets, encara que em costi. I moltes més coses que farien aquesta llista inacabable. Crec que mai seré capaç de fer la meitat de coses que tu has fet per mi. Però feia temps que tenia aquest text escrit per tu. Se'm fa difícil donar-te'l, perquè ja fa temps que no ets aquí, però et trobo a faltar. Quan era petit em vas dir que els avis i les àvies, quan marxen, es converteixen en estrelles. Per això he pensat que si hi ha una manera d'arribar a les estrelles, potser és des de les zones de la ràdio, no? Qui sap, t'estimo, avi, un petó. Això ens ho envia l'Anna.
Pare, que el bosc ja no és el bosc. Pare, abans de que es faci fos, ompliu de vida el rebost. Sense llenyes, sense feixos.
Es poden enviar cartes d'amor no romàntic, també, perquè a vegades sembla que sempre ha de ser amor romàntic a un avi, per exemple, una àvia, un pare, o fins i tot cartes a un futur amor.
Doncs sí.
De fet, fa uns dies, i ara recordo que passava per aquest estudi el cantant Luis Cepeda, que ens va dir que ell havia escrit una cançó a un amor que encara no coneix.
Si jo supiera el momento en el que tú vas a pasar, si conociera el lugar exacto en el que aterrizar, si yo pudiera no tenerte que inventar, si existieras, cada luna dejaría de buscar mil maneras de mostrarte cómo suena la ciudad. Y no te encuentro, puede que no seas de verdad.
Clar, Luis Cepeda està molt intens, que això l'estava analitzant una mica, seria bàsicament estar enamorat de la idea d'enamorar-se. Que, bueno, és a dir, que no saps qui serà, però tens unes ganes terribles de que arribi algú.
Ens ha passat.
De que no hi ha ningú, però vols que
però
hi hagi algú.
Però romantitzes moltíssim la idea d'estar amb algú. A tu t'haurà passat que fa molts anys que ets solter, Roger.
Sí.
Ja ho has dit alguna vegada, els diumenges a la tarda.
Sí, diumenges a la tarda, sí, eh? Diumenges a la tarda, sí. Sí, 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 aquella manta tan...
Doncs el CP dels seus 30 anys i solter també ha escrit aquesta cançó.
Ah, és normal, és el que ens passa amb la gent de 30 anys. En fi, massa intensitat per aquestes hores de la nit.
Podríem canviar de tema, jo crec.
Doncs, canviem de tema.
Fins la mitjanit, Adolescents XL, amb Roger Carandell.
I sembla que no, que van passant els minuts i mires, cada cop s'acosten més les 12 de la nit i encara tenim coses per fer. En aquesta recta final, abans de plegar, volem saber què portes avui apuntat a la teva llibreta, Juliana.
Mira, Roger, jo sóc molt partidària de vegades de callar. De callar i escoltar persones que tinguin coses més interessants a dir, com per exemple la companya avui.
Som aquesta aire de matec, jueu arran, pastor grec, i els meus cabells els quatre vents. I aquest mirar tan indecis, ara amargant, ara endolcit, de dies bons i de mal temps. Potser faig pinta d'haver estat lladre de fruites i de blats, de camps que acaricia el sol. Però és que m'hi aixec i faig l'amor, com hi he jugat i m'hi he perdut, sense mai perdre-m'hi del tot.
És que com interromps això, és a dir,
no es
ara
pot.
Estàvem aquí, quan entro, saps? Vull dir,
no, és que no es pot.
És que no, ni la melodia d'en Mostaquí, ni la veu de la Marina Rossell, és que no es pot, per favor, és que està a punt de deixar-la tota.
Efectivament, això que sona és la Marina Rossell versionant Mostaquí. Molt fort, tot aquest CD és molt fort.
Sí.
La Marina és una de les reines de la nova cançó. Els oients que em coneixeu ja sabeu que estic obsessionada amb la nova cançó i m'agrada especialment també perquè es caracteritza per ser un moviment amb moltíssimes veus femenines.
Cert, això és veritat, eh?
Això ho té. I, per exemple, la Marina mateix, que m'agrada especialment, sobretot m'agrada molt això, el CD de, que versiona Mostaquí i quan versiona poemes, quan musica poemes...
Ah, sí?
Bueno, és estupenda. Per exemple, ha musicat molt, moltes vegades, Maria Mercè Marçal.
Avui, si venia la lluna morta, l'amor cantaria que truca a la porta. I si ens arribàvem gep a ponent, d'amor cantaria ancora creixent lluna. Rodona i roja, l'amor cantaria, l'amor boja.
Això és fantàstic, jo tinc tota la pell de gallina, sí. Ja.
Jo us recomano de debò, estimats oients, que indagueu una mica en la discografia de la Marina Rossell, perquè de debò que té unes perles que han quedat completament oblidades, no sé exactament per quin motiu. I no és l'única persona que ha quedat oblidada, de fet, de la nova cançó. Jo tinc una santa trinitat.
Veure,
femenina, digues, de la nova cançó. La primera és la Marina Rossell, sí, que ja l'hem escoltada.
Sí.
I la segona, que és potser la meva preferidíssima, el meu top 1, duc uns dies, ja no paro d'escoltar-la. Estic obsessionadíssima i parlo, evidentment, de la gran, de la única i inigualable Guillermina Mota.
No heu vist mai un home pèl que acaba de sortir del bany regalimant per cada pèl, buscant barnús amb gran afany? No heu vist cap lleig sense remei després de devorar un lluç, mirar-se amb cara de pellús la maonesa del jersei? Els jovencells són uns masells, quan es fan vells tenen rampells, els que són alts són uns cretins i són baixets són uns botxins. No heu vist mai un home gras que treu les capes del seu jas tot remugant, que tinc mitjons i has anat a desma al saxó?
Recorda una mica el rotllo cabaret, és que estic veient un cabaret català, saps?
No, és que és molt, molt, molt teatrera. La Guillermina Mota és la teatrera de la nova cançó, l'únic que ha quedat oblidada moltes vegades, perquè la Núria Feliu també era molt teatrera, allà ens és qui li ha pres el lloc. Això que sonava ara és no us caséssiu pas, noietes, i m'agrada molt perquè és un crit d'odi contra els homes. I en aquesta casa diem sí a aquest tipus de contingut. I res, a part de ser molt teatrera, de tenir aquest contingut així més com de broma, de rialles, tal, això que dius tu com de cabaret, té un repertori també romanticot, si ens posem a indagar, com per exemple el CD de Cançons que estimo per la gent que estimo.
Et volia dir que no m'estimessis massa i només a mi. No voldria pas que passés allò que passa i jo et fes patir. M'agrada l'amor com una cor que no té després ni té demà, sense cap lligam que sigui fort.
Tu saps com de contenta està la meva àvia ara mateix amb aquest repàs que estàs fent?
Home, com ha de ser. Et dic una cosa sobre la Guillermina Mota, moderníssima. Vull dir, per l'època,
sí.
Aquesta cançó dient vull un amor sense lligams, no sé què, vamos, un crit, bàsicament, a la marranada.
No.
Molt fort.
Endavant, clar que
molt
sí.
Fort, molt fort. Com us he dit, tinc una santíssima trinitat, ja hem comentat la Marina Rossell,
sí,
hem comentat la Guillermina Mota,
check.
Però no podem oblidar, perquè no només existeix Catalunya, també existeix València, existeixen altres països, a les Illes Balears, i no podem oblidar la mallorquina,
home,
Maria del Mar Bonet.
Un cor estima un arbre més vell que l'olivera, més poderós que el roure, més verd que el taronger, quan sirve de ses fulles l'eterna primavera i lluita amb les ventades que tupen la ribera com un gegant que ri. No guaita per ses fulles la flor enamorada, no va la fontanella sa sombra sa besar, més té un gi d'aroma sa testa consagrada i li dona per terra esquerpa
serralada
per
font la imatge. Quina intensitat,
M'agrada molt aquesta cançó i, de fet, és la cançó preferida de la meva mare.
Home.
El Pi de Formentó, que és una versió musicada del poema de Miquel Costa i Llobera. És que ara, quan entren ara els cors de O de Fondo. Molt fort.
Home.
La Maria del Mar Bonet dedica una gran part de la seva discografia a versionar poemes. A mi m'agrada molt perquè sóc una friqui i concretament té un disc que es diu Miró, amb una portada preciosa il·lustrada pel mateix Joan Miró, per cert, on inclou 5 poemes de Bartomeu Rosselló Pòrcel i un de Joan Alcover i un de Joan Vergés i dues cançons de creació pròpia, Vigila el mar i Jo viatjava amb tu, que és un disc preciós que ho recomano molt.
Jo viatjava amb tu,
vacances, els arbres eren verds, a la vora dels marges.
M'he apuntat totes aquestes cançons, que algunes no coneixia, algunes sí, però avui ja t'ho dic, es torna a casa escoltant això.
Home,
que sí.
És que no queda una altra.
Juliana, gràcies, bona nit, fins demà.
I et diré una cosa, gràcies també a totes aquestes dones que han marcat camí en la indústria musical, que és molt difícil, era sobretot molt difícil ser una dona, posicionar-se com elles ho van fer, i han estat grans referents per artistes que ara canten. Moltes gràcies també per la música que ens heu deixat, sou les millors, un petonarro, dormiu bé.
Res, moment d'anar plegant i agrair a tothom que ha fet possible el programa d'avui, a la Juliana Canet, en Joan Griver, la Marta Montaner, la Cèlia Forment i Bori, el guion Bru Esteve, la producció la Meritxell de l'Ofeu, a la realització tècnica l'Eduard Nas, i res, que nosaltres pleguem. I si no passa res molt greu, demà tornarem a les 11, com sempre, a Catalunya Ràdio. Bona nit!